Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els exconsellers Jordi Turull i Raül Romeva neguen qualsevol tipus de violència durant el procés independentista en la quarta jornada del judici. Montse Manent.
Jordi Turull ha recordat que qualsevol projecte polític vinculat a l'acció violenta està condemnat al fracàs, mentre Raül Romeva ha negat que s'incités en cap moment a la violència.
El tema de la violència, aunque se intente generar tensión y violencia, quien lo intente en Cataluña, ahora, antes y después, es operación fracaso. La violencia no va con nada de ninguna reivindicación de ninguna formación política en Cataluña.
Rotundamente no. Nunca, jamás hemos hecho ninguna incitación a la violencia ni hemos apelado a ningún tipo de violencia. Manifestarse no es alzarse.
La setmana que ve s'espera que declarin, entre d'altres, l'expresident espanyol Mariano Rajoy o l'expresident de la Generalitat Artur Mas.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, es reuneix amb l'abat de Montserrat a dos dies de la cimera al Vaticà sobre abusos sexuals a menors.
La trobada coincideix amb una reunió avui d'un centenar de religiosos amb el màxim representant del Vaticà sobre pederàstia. Des de Badalona, el president de Víctimes d'Abusos dels Col·legis Maristes, Manuel Barbero, qualifica la cimera de presa de pèl.
Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López.
Des de l'associació Mans Petites, que es dedica a visibilitzar els casos d'abusos, reclamen acompanyament a les víctimes per part de les administracions i valentia a les ordres religioses per seure a parlar amb les seves víctimes. Ho ha explicat així el president de l'associació, Manuel Barbero, al Badalona Matí.
Yo creo que es una tomadura de pelo hacer una cimera. Lo que tendrían que hacer es una cimera para reconocer a las víctimas que han tenido.
Detinguda l'exalcaldessa de Barberà del Vallès per una presumpta trama de malversació i prevaricació a la ràdio pública municipal.
També estan sota sospita l'antic regidor de comunicació, una interventora municipal, un secretari i una tècnica de comunicació.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
També es podria relacionar amb un cas que va sortir a la llum fa 3 anys, quan un treballador de l'emissora va denunciar que els col·laboradors de l'ENS cobraven a través d'una associació. Els Mossos han indicat que la Divisió d'Investigació Criminal del Cos ha dut a terme un operatiu policial al consistori al llarg d'aquest dimarts en qualitat de policia judicial. La investigació parteix d'un expedient que Podem Barberà va posar en coneixement de la Fiscalia a mitjan de 2018.
L'Ajuntament de Reus i l'Associació Espanyola del Vermut han acordat el trasllat de la seu social de l'entitat a la capital del Baix Camp.
El conveni és un reconeixement a la llarga tradició de producció d'aquesta beguda.
La nova ràdio, David Fernández.
L'acord és el resultat de l'oferta que es va fer fa diversos mesos des de Reus, en la qual es van implicar tant el consistori com els diferents productors de vermut de la ciutat que formen part de l'associació. Marco Torquio és el president de l'Associació Espanyola d'Elaboradors i Distribuïdors de Vermut.
Un benefici per a ambas entitats, tant l'Associació del Vermut, per estar en la capital del Vermut, com per a Reus, per poder potenciar aún más la imagen del Vermut.
11.000 alumnes assistiran a les sessions que ha organitzat el Festival de Cinema d'Animació de Lleida.
Fins divendres els joves poden veure al Teatre de la Llotja tota mena de curtmetratges i llargmetratges.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Plana de serveis, un dia més interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Aquest anticicló és molt tossut i sembla que el tindrem a sobre durant unes jornades més i farà que el temps no tingui, doncs, grans canvis. Així doncs, el que esperem és que encara aquest vespre quedin aquests núvols baixos enganxats al litoral, prelitoral, també al quadrant nord-est, que no esperem precipitacions, però sí que estones són una mica més compactes i deixen el cel entremig i mononuvolat. A la resta del país, és a dir, bona part de la depressió central i el Pirineu, allà el cel serà el protagonista amb una excel·lent visibilitat. de cara demà, mateixa tònica del temps, molts núvols baixos a primeres hores del matí, de novament al final del dia, el litoral, prelitoral, depressió central, quadrant nord-est, en conjunt es trencaran al centre de la jornada, tot i que punts de litoral no acabaran de desaparèixer. I a l'interior, a la resta de l'interior, persistirà aquest ambient assolellat. La temperatura màxima es mantindrà com la d'avui, valors que arribaran entre 12 i 17 graus a bona part del territori. I el vent serà fluix i de direcció variable en conjunt, tot i que al centre de la jornada s'imposarà en general el vent de component sud una mica més reforçat a la zona del litoral i prelitoral nord. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana, a la Pota Nord, a la B20, hi ha 2,5 km de retenció de Santa Coloma, ara manet a l'Usa de Trinitat, en sentit Barcelona, per un accident que hi ha hagut a l'altura del Nus, però que ja no talla cap carril. A la C58, 2 km de retenció a Sant Quirze del Vallès, en tots dos sentits, i 3 km de Quart de Montcada, Barcelona, en sentit sud. A la B30, hi ha retencions a Cerdanyola, en sentit nord, i a Barberà, en sentit sud. A la C17, 5 km de cua a Mollet en sentit Barcelona. A la B23, retencions de Molins al Papiol. També hi ha cua d'Esplugues, la B9 Diagonal. I a la 2, retencions a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. A la Rondona, a la B20, hi ha 7 km de retenció de Diagonal a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i 5 km de cua del Nus a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la B10, hi ha 14 km de retenció d'Esma Franca al Nus de la Trinitat en sentit Besòs i 3 km de cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Els exconsellers Jordi Turull i Raül Romeva neguen qualsevol tipus de violència al llarg del procés independentista a Catalunya. En la quarta jornada del judici, Turull, que respon a la Fiscalia, ha negat també les acusacions de malversació i, a l'igual que va fer Quim Forn, ha destacat que la declaració d'independència va ser purament política. Pere Sanz.
Gairebé 3 hores d'interrogatori del fiscal Jaime Moreno a l'exconseller de la presidència Jordi Turull. L'exconseller ha alternat la defensa tècnica amb el discurs més polític i ha reiterat el pacifisme del moviment independentista, acusant la Fiscalia de tenir un relat delirant, segons ell, sobre la violència.
El tema de la violència, aunque se intente generar tensión y violencia, quien lo intente en Cataluña, ahora, antes y después, es operación fracaso.
Turull ha reiterat que van intentar aconseguir un pacte amb l'Estat, però ha recordat que convocar un referèndum no està penat. Segons l'exconseller, el moviment independentista va de baixa a dalt i la ciutadania va empènyer els partits polítics al referèndum. Sobre la declaració d'independència del 27 d'octubre, Turull parla de declaració política.
Era l'expressió d'una voluntat política que reflejava el sentir majoritari del poble de Catalunya. I hi havia una part que lleva per nom declaració declarativa dels representants de Catalunya i després hi ha la part, com tota proposta de resolució, que encarga coses al govern de la Generalitat.
Pel que fa al delicte de malversació, ha assegurat que el govern català no es va gastar cap euro en el referèndum. L'exconseller de la presidència també ha negat que tinguessin intenció de pagar campanyes publicitàries i les ha volgut desvincular del referèndum.
L'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, ha defensat el seu compromís amb la no violència durant la jornada de tarda. Interrogat pel seu advocat, Romeva també s'ha refermat en que el seu departament no va cometre cap tipus d'il·legalitat. També ha fet una crida al diàleg i ha demanat al tribunal que retorni el conflicte a la via de la política. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Raül Romeva només ha acceptat ser interrogat pel seu advocat, donat que es considera un pres polític. L'exconseller ha remarcat que sempre ha apostat per la no violència i ha rebutjat que se'l pugui acusar de rebel·lió.
Manifestarse no puede considerarse nunca un alzamiento. Manifestarse no es alzarse. Del mismo modo que protestar no es un tumulto. Y por descontado opinar no es un delito, que yo sepa.
Després d'una defensa aferrissada del dret a l'autodeterminació, ha demanat a la justícia que torni la qüestió del procés a la política.
Si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron. Renunciaron a ello. Y les pasaron a ustedes, a los tribunales, la responsabilidad de responder a un problema, a una cuestión que les atañe a ellos. Y por lo tanto yo les pido que no asuman esa responsabilidad, que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, allí de donde nunca debía haber salido, que es a la política.
Acabada la declaració de Romeva, el tribunal ha suspès la vista fins demà a les 10 del matí, quan testificarà l'exconseller de Territori, Josep Rull.
L'objectiu de la sala és que les declaracions dels acusats acabin aquesta setmana. Per això divendres també hi haurà sessió. La setmana que ve començaran a declarar els testimonis, entre ells Artur Mas, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, Cristóbal Montoro o Ada Colau.
També estan citats el lehendakari Íñigo Urkullo, l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau o el president del Parlament Roger Torrent. La seva declaració ha estat motiu de polèmica avui a la cambra. Ciutadans acusa els independentistes d'haver-la fet coincidir expressament amb el ple per tal que no se celebri. Així ho ha expressat Carlos Carrizosa.
Esta anomalía puede estar explicada porque se sabía que nuevamente vamos a tener discusión de si este pleno se celebra o no. Estoy convencido que se buscó deliberadamente la coincidencia de la declaración ante el Tribunal Supremo que tenían que conocer para señalar el pleno el día que el presidente tenía que comparecer ante el Tribunal Supremo.
En el ple de la setmana vinent, el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès explicaran els pressupostos de la Generalitat, malgrat que encara no s'han aprovat.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, s'ha reunit aquest dimarts amb l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, a dos dies de la cimera del Vaticà sobre abusos sexuals, on hi participen presidents de les conferències episcopals de tot el món.
Montserrat és un dels focus de denúncia per la conducta del monjo Andreu Soler. La trobada coincideix amb una reunió també avui a porta tancada d'un centenar de religiosos i monges catalanes a Barcelona amb el màxim responsable dels casos de pederàstria del Vaticà, Jordi Bartomeu. Una reunió que s'ha desenvolupat amb total secretisme i arriba enmig dels darrers escàndols coneguts d'abusos per part de diversos rectors i després del comunicat conjunt dels bisbes catalans demanant perdó a les víctimes.
D'aquestes trobades i de la propera cimera, precisament n'ha parlat avui també el president de l'Associació de Víctimes d'Abusos dels Col·legis Maristes, Manuel Barbero. Barbero ha acusat l'Església d'encobrir els casos i ha qualificat la cimera de presa de pèl. Ho ha dit davant els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López. Bona tarda.
Bona tarda a les víctimes. Com és el cas del fill de Manuel Barbero, demanen que l'Església expulsi i denunciï a la justícia els sacerdots que hagin abusat de menors. Des de l'Associació Mans Petites, que es dedica a visibilitzar els casos d'abusos, reclamen acompanyament a les víctimes per part de les administracions i valentia a les ordres religioses per seure a parlar amb les seves víctimes. Ho ha explicat així el president de l'Associació Manuel Barbero al Badalona Matí.
Yo creo que es una tomadura de pelo hacer una cimera. Lo que tendrían que hacer es una cimera para reconocer a las víctimas que tienen dentro, que han tenido, apartar a los agresores del contacto, poner a disposición de la justicia el listado de pedrastas que tienen y reparar el daño que han hecho.
Ferran Barbet, qui va patir abusos als maristes de les Corts, anima les víctimes a denunciar públicament aquesta mena d'abusos. Tots dos, en Manuel i en Ferran, asseguren tenir més rancúnia cap a la institució que cap a l'abusador pel fet de mirar cap a una altra banda i no fer res per apartar els pederastes de les aules i de tot contacte amb menors.
Presó provisional sense fiança pel detingut a Berga, acusat d'intentar agredir sexualment una dona de 72 anys.
D'instrucció número 2 de Berga ha decretat presó sense fiança després que l'acusat s'hagi negat a declarar. Els fets pels quals se l'acusa van passar diumenge al vespre al carrer Gran Via de la capital del Berguedà. La resolució judicial destaca que els testimonis que van socórrer la víctima coincideixen amb el seu relat. El jutge ha justificat la presó preventiva per la manca d'arrelament del detingut, un home de 33 anys.
Cop policial contra el tràfic de drogues a Lleida. L'operatiu s'ha dut a terme principalment al barri de la Mariola. Hi ha 7 detinguts i s'han comissat milers de plantes de marihuana. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El dispositiu s'ha posat en marxa poc abans de les 5 del matí. Els agents han fet entrades en com a mínim 5 domicilis en relació amb presumptes delictes contra la salut pública. Hi ha 6 arrestats al barri de la Mariola, 2 dels quals són dones i un altre al centre històric al carrer Cavallers. 6 persones han estat detingudes per tràfic de drogues i una 7ena per atemptat a l'autoritat. Els Mossos han desmantellat almenys una plantació de marihuana formada per 1.800 plantes i s'han desfet de tot el material necessari per mantenir-la, com fluorescents, ventiladors i màquines d'aire condicionat. A la Mariola també han intervingut tècnics d'Endesa que han constatat que per mantenir el cultiu de marihuana havien punxat la llum. En el dispositiu hi treballen equips del grup especial d'intervencions i el ZARRO, així com membres del grup d'investigació criminal i de seguretat ciutadana. També s'ha activat un helicòpter dels Mossos i els gossos de la policia.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut avui l'exalcaldessa de Barberà del Vallès, la socialista Ana Delfrago, per una presumpta trama de malversació i prevaricació relacionada amb l'emissora de ràdio municipal. A banda de l'exalcaldessa, també estan sota sospita l'antic regidor de comunicació, una interventora municipal, un secretari i una tècnica de comunicació. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Ara per ara el cas està sota secret de sumari, se'n saben pocs detalls. No obstant això, l'exalcaldessa de Barberà durant 9 anys i actual candidata socialista a les municipals del mes de maig, Ana Delfrago, ha estat detinguda per suposades subvencions irregulars de l'entitat que gestionava l'emissora de ràdio municipal. També es podria relacionar amb un cas que va sortir a la llum fa 3 anys, quan un treballador de l'emissora va denunciar que els col·laboradors de l'ENS cobraven a través d'una associació. Els Mossos han indicat que la Divisió d'Investigació Criminal del Cos ha dut a terme un operatiu policial al consistori al llarg d'aquest dimarts en qualitat de policia judicial. La investigació parteix d'un expedient que Podem Barberà va posar en coneixement de la Fiscalia a mitjan de 2018.
La Fundació Toro de Lídia recorrerà per la via administrativa la desestimació de l'Ajuntament d'Olot a la petició de fer una cursa de braus a la ciutat. Així ho han notificat en un comunicat publicat a la seva pàgina web. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. Tal com ja van anunciar, la Fundació Toro de Lídia ha comunicat que emprendrà la via administrativa davant la negativa de l'Ajuntament d'Olot a permetre que facin una cursa de braus a la capital garrotxina. L'escrit, que es pot trobar a la pàgina web de l'entitat, exposa els tres fonaments del consistori olotí per desestimar la petició, assegurant que són arguments que no disposen de consistència jurídica. L'escrit també explica que aquesta ja era l'opció principal amb la que la Fundació ha treballat inicialment i, per tant, els elements argumentals per presentar el recurs administratiu, diuen, ja estan preparats. El 31 de gener, l'Ajuntament d'Olot va respondre a la petició de 5 entitats protaurines que volien fer aquest 2019 una cursa de braus a la ciutat que desestimava la demanda. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, va justificar la resposta perquè, diu, a la ciutat hi ha un consens popular majoritari en contra de la petició i creu que ha de ser el consistori qui decideixi sobre les activitats que es fan als espais públics.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Reus, on l'Ajuntament i l'Associació Espanyola del Vermut han arribat avui a un acord per el trasllat de la seu social de l'entitat a la capital del Baix Camp. El conveni és un reconeixement a la llarga tradició de Reus, amb la producció d'aquesta beguda tan característica dels aperitius. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. El trasllat ha estat possible gràcies a la històrica relació que la capital del Baix Camp ha tingut amb el sector vitivinícola i amb la producció del vermut. L'acord és el resultat de l'oferta que es va fer fa diversos mesos des de Reus, en la qual es van implicar tant el consistori com els diferents productors de vermut de la ciutat que formen part de l'associació. Marco Torquio és el president de l'Associació Espanyola d'Elaboradors i Distribuïdors de Vermut.
Entendemos que es un beneficio para ambas entidades, tanto la Asociación del Vermut por estar en la capital del Vermut como para Reus para poder potenciar aún más la imagen del Vermut.
Aquesta entitat es va constituir l'any 1977 i té com a objectiu la representació, gestió, defensa i foment dels interessos dels seus 11 socis que elaboren més del 90% del vermut que es comercialitza a l'Estat.
Els pagesos de Tarragona han tornat a sortir al carrer avui amb els seus tractors per reclamar al govern espanyol ajudes pel sector de l'avellana. Fa uns dies ja van aconseguir un acord amb la Generalitat, però avui han buscat el compromís del subdelegat del govern per tot que afronta els seus pitjors moments. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
Una cinquantena de tractors han reclamat aquest dimarts mesures pel sector de l'avellana davant la situació d'excepcionalitat que viuen enguany. De fet, valoren les pèrdues de la collita fins a gairebé un 70%. El portaveu nacional del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, Rafael Espanyol, explica els greuges del col·lectiu al Camp de Tarragona.
El problema és excepcionat perquè aquest sector portem des de l'any 90, que ha vingut una crisi de la rata, s'han anat abandonant i perdent hectàrees, que estàvem a 33.000, estem aquí al Camp de Tarragona a 9.000. Això, aquest sector no pot perdre més hectàrees, si no vol dir que desapareix. Llavors, amb una collita que no hi ha hagut avellanes, no hi ha hagut preu i una mala recollida per aigua, doncs està que no té líquid, que no té res.
La data límit per solucionar la situació és el 28 de febrer. Malgrat tot, des de Unió de Pagesos valoren la reunió amb el subdelegat del govern a Tarragona de molt positiva.
A Tortosa, l'Ajuntament ha obert una nova convocatòria de subvencions per la rehabilitació d'edificis als barris del centre històric de la ciutat. En 10 anys, una vuitantena d'immobles s'han acollit a aquests ajuts. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda. Bona tarda. En aquesta nova convocatòria d'ajuts per a rehabilitar edificis al nucli històric de Tortosa, el consistori ha duplicat l'aportació i destina 60.000 euros. En els darrers 10 anys s'han destinat més de 350.000 euros de fons públics a la rehabilitació d'edificis a Tortosa i s'hi han acollit 76 immobles. Majoritàriament s'han destinat a la millora de façanes. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat que la implicació privada és clau per recuperar el centre històric de la ciutat.
La tercera pota de tot això seria la part privada, i amb això és el que nosaltres volem incentivar en aquestes ajudes, és a dir, que la gent arregli els seus immobles, posi les seues propietats boniques i, per tant, pugui actuar en aquestes propietats.
La convocatòria, que està oberta fins al setembre, preveu ajuts per rehabilitar les façanes, les instal·lacions comunes i per millorar l'accés i reduir les barreres arquitectòniques. En cultura, a Lleida, 11.000 alumnes procedents de 50 centres educatius assistiran a les sessions que ha organitzat el Festival de Cinema d'Animació, l'Animac. Fins divendres, els joves poden veure al Teatre de la Llotja tota mena de curtmetratges i llargmetratges. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
La directora de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació, Carolina López, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que cada any intenten invitar creadors de més renom internacional. Aquesta edició, entre els invitats, hi haurà Peter Lord, el creador de Wallace i Gromit, o en Marcos Born, creador de Kung Fu Panda.
Els agressem, és un regrés amigable, però els portem a Lleida i la veritat és que normalment sempre... vull dir, són gent molt generosa. Esperem que els convidats excepcionals d'enguany també ho siguin, el Peter Lorre, el Marc Osborne. Jo crec que es repartiran molt i molt en les conferències i en més esdeveniments que tenim preparats amb ells.
Entre els curtmetratges projectats es podrà veure Ànima, de Typewriter o a Gong.
L'organització dels Indians de Begur, una de les fires amb més èxit del Baix Empordà, ja treballa per preparar la propera edició. Serà del 6 al 8 de setembre i enguany es dedicarà als Jardins Indians. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. Una temàtica que centrarà en la decoració dels espais i carrers del poble, però que servirà també per ampliar el coneixement sobre plantes, flors i jardins. Eugeni Pibernat és el regidor de Promoció Econòmica de Begur.
Els serveis de cultura de l'Ajuntament doncs ja estan treballant, buscant quines plantes van venir de les Antilles, van venir d'Ultramar, i quins jardins es feien, quins jardins feien els indians, per què feien els indians doncs, aquests jardins, per què volien recordar doncs, la seva estada a Cuba.
La fira va sorgir amb l'objectiu de rememorar el passat indià del municipi i la vocació d'escollir una temàtica cada any és potenciar-la. Fins ara, a la fira ja s'hi han tractat altres temes, com la vanera, la literatura, l'arquitectura colonial o, com l'any passat, la dona indiana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Terrassa organitza diferents actes aquest dimarts, 19 de febrer, Dia Internacional contra l'Homofòbia en el futbol.
A l'Ajuntament de la Ciutat Vallesana, les jugadores del Terrassa Futbol Club, Niki Ramírez i Sara Larumbe, han llegit un manifest impulsat per la Federació Catalana que ha demanat als clubs que s'adhereixin a la campanya Xutem contra l'Homofòbia.
En futbol, a tercera divisió, el Figueres ha destituït l'entrenador Joan Esteve.
L'etapa del barceloní a la banqueta del Vilatapa, quan encara no fa un any de la seva arribada, amb l'equip 15è a la taula i a només 5 punts del descens. L'equip encadena 3 derrotes i 9 jornades sense guanyar. El seu substitut és Xavi Agustí, fins ara entrenador del juvenil A preferent. La seva estrena serà diumenge a casa contra el Reus B.
Ràdio Vilafant, Saïds Bai.
La Unió Esportiva Figueres ha decidit destituir el tècnic Joan Esteve com a responsable del primer equip després de la derrota davant el Sant Boià, tal com va anunciar el club ahir dilluns en un comunicat per les xarxes socials. Després de sumar 3 derrotes consecutives i un total de 9 jornades sense aconseguir la victòria, el club ha pres la decisió de prescindir dels serveis del tècnic barceloní, que serà substituït pel fins ara entrenador del juvenil A, Xavi Agustí. Amb un balanç de 7 victòries, 9 empats i 11 derrotes, Joan Esteve deixa l'equip en la 15a posició amb 30 punts, únicament 5 per sobre el descens. I el club busca en Agustí el revulsiu suficient com per no apropar-se més al descens quan queden 5 setmanes per a les eleccions a la presidència del club.
La jugadora de l'Spar City Leaf Girona, Shai Murphy, anuncia que marxa.
La nord-americana ha demanat al club trencar el contracte i tornar als Estats Units per motius familiars. L'escorta és la sisena màxima anotadora de la Lliga Femenina. Tot plegat es coneix en un moment d'alta exigència per l'equip. Aquest dimecres l'Uni jugarà la tornada de l'eliminatòria de 8 a l'Eurocup amb l'obligació de remuntar 6 punts contra els ex-Sart. La setmana vinent les d'Eric Surís disputaran la Copa de la Reina a Vitòria.
En futbol, els treballadors del Reus viuen una salutació límit.
El col·lectiu ha denunciat en un comunicat que no se'ls ha ingressat cap nòmina des del mes de setembre, tot i les promeses dels propietaris.
Des d'avui, Barcelona torna a ser la capital mundial del bàdminton. És la segona edició del Barcelona Spain Masters, on participen un total de 315 jugadors de 35 països. I destaquen referents d'aquesta disciplina, com la xinesa Li Shuerui, medalla d'or als Jocs de Londres de 2012 i dues vegades subcampiona del món. O el danès Victor Axelsen, campió del món el 2017 i bronze en els Jocs Olímpics de 2016. El campionat, que s'allargarà fins al diumenge, es disputa al Centre Esportiu Municipal de la Vall d'Hebron. Recordem que l'andalusa Carolina Marín, campiona olímpica i mundial, està lesionada i no podrà jugar-hi. El Muixin és protagonista al Pirineu de Lleida.
Les estacions de Baqueira i Portainé acullen des d'ahir fins divendres la primera edició de les Nou Reis de Gos Àrtic, la prova que vol ser hereva de la mítica Pirena. En total són 6 etapes, tant diurnes com nocturnes, d'entre 22 i 28 quilòmetres, i participen 15 muixers.
I la Marató d'Empúries ha canviat de data per no coincidir amb les eleccions generals.
Que es faran, recordem, diumenge 28 d'abril. En una carta als participants inscrits es justifica el canvi el 5 de maig per raons de seguretat i pel col·lapse que es podria produir en els accessos als centres dels comicis.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mir al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1966, el pianista Chick Corea entrava per primer cop en un estudi per gravar un disc en solitari, el que seria el seu debut, Tones for Joan's Bones. Així naixia la llegenda de Chick Corea, relleu a la banda de Miles Davis, de tot un mite del jazz com Herbie Hancock. També l'any 1966 naixia un concepte abstracte i saborós com el jazz. Per primer cop es regulaven les característiques que havia de tenir un vi escumós per ser considerat cava. Els francesos començaven a batallar els tribunals d'arreu del món per quedar-se amb la denominació d'origen xampany i calia fer valdre el que es feia aquí. Aquesta feliç coincidència és ben real, però me l'he fet venir bé per parlar-vos de jazz i cava, dos elements que casen perfectament sense necessitat de buscar. Això ho saben bé a Guardiola de Font-rubí, a l'Alt Penedès, on celebren el 21è cicle Cava Jazz. El Cava Jazz és un cicle de concerts mensuals on el jazz es combina amb el cava i altres productes gastronòmics de la zona, com el pa, l'oli i els embotits artesans. Aquest dissabte, dia 23, serà el torn dels Dixieland Preachers, septet barceloní que ens transportarà musicalment fins a Nova Orleans. Si voleu mirar més enllà, els concerts s'allargaran fins al maig amb grups com The Black Barbies, The Rhythm Treasures i The Humphreys Quartet. Aquest dissabte, a les 11 de la nit, a la sala d'actes del Centre Recreatiu La Cooperativa de Guardiola de Font-rubí, concert dels Dixieland Preachers dins del 21è cicle Cava Jazz. Informació i entrades al web municipal font-rubí.org.
Sabies que...
Ja no tornareu a dir allò de no val ni un nap.
El nap és una hortalissa que, com la resta, aporta poca energia, ja que el seu principal component, més del 90%, és l'aigua i aporta només al voltant d'un 5% d'hidrats de carboni. Però és un aliment ric en fibra i, per tant, regula el trànsit intestinal. Aporta també una gran varietat de vitamines i minerals, tot i que el seu contingut no és dels més elevats, com la vitamina C i l'àcid fòlic, o el potassi i el fòsfor. Aquests nutrients són completament necessaris per un bon creixement i desenvolupament físic i psíquic.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Els exconsellers Jordi Turull i Raül Romeva neguen qualsevol tipus de violència durant el procés independentista en la quarta jornada del judici. Montse Manent.
Jordi Turull ha recordat que qualsevol projecte polític vinculat a l'acció violenta està condemnat al fracàs, mentre que Raül Romeva ha negat que s'incités en cap moment a la violència.
El tema de la violència, aunque se intente generar tensión y violencia, quien lo intente en Cataluña, ahora, antes y después, es operación fracaso. La violencia no va con nada de ninguna reivindicación de ninguna formación política en Cataluña.
Rotundamente no. Nunca, jamás hemos hecho ninguna incitación a la violencia ni hemos apelado a ningún tipo de violencia. Manifestarse no es alzarse.
La setmana que ve s'espera que declarin, entre d'altres, l'expresident espanyol Mariano Rajoy o l'expresident de la Generalitat Artur Mas.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, es reuneix amb l'abat de Montserrat a 2 dies de la cimera al Vaticà sobre abusos sexuals a menors.
La trobada coincideix amb una reunió avui d'un centenar de religiosos amb el màxim representant del Vaticà sobre pederàstia. Des de Badalona, el president de Víctimes d'Abusos dels Col·legis Maristes, Manuel Barbero, qualifica la cimera de presa de pèl.
Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López.
Des de l'associació Mans Petites, que es dedica a visibilitzar els casos d'abusos, reclamen acompanyament a les víctimes per part de les administracions i valentia a les ordres religioses per seure a parlar amb les seves víctimes. Ho ha explicat així el president de l'associació, Manuel Barbero, al Badalona Matí.
Yo creo que es una tomadura de pelo hacer una cimera. Lo que tendrían que hacer es una cimera para reconocer a las víctimas que tienen dentro, que han tenido.
Detinguda l'exalcaldessa de Barberà del Vallès per una presumpta trama de malversació i prevaricació a la ràdio pública municipal.
També estan sota sospita l'antic regidor de comunicació, una interventora municipal, un secretari i una tècnica de comunicació.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
També es podria relacionar amb un cas que va sortir a la llum fa 3 anys, quan un treballador de l'emissora va denunciar que els col·laboradors de l'ENS cobraven a través d'una associació. Els Mossos han indicat que la Divisió d'Investigació Criminal del Cos ha dut a terme un operatiu policial al consistori al llarg d'aquest dimarts en qualitat de policia judicial. La investigació parteix d'un expedient que Podem Barberà va posar en coneixement de la Fiscalia a mitjan de 2018.
El Departament d'Agricultura finançarà el 100% del pla d'arrencada de la fruita dolça després que Madrid se n'hagi desentès.
L'objectiu és arrencar 2.000 hectàrees de fruiters de pinyol per mirar de combatre la crisi de preus.
Uau, Llei de Ràdio, Anna Martín.
Inicialment s'havia acordat finançar-lo a mitges entre la Conselleria i el Ministeri, però segons la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, hi ha hagut falta de compromís i per això s'ha tirat endavant de forma unilateral, per la necessitat d'impulsar mesures estructurals per una problemàtica que s'arrossega des de fa diverses campanyes.
Però és evident que el Departament d'Agricultura té uns números, no?, i que el pols del sector és proactiu amb aquesta mesura.
Els Premis Maria Mercè Marçal arriben a la 21a edició batent tots els rècords d'obres poètiques presentades.
Un total de 90 autors participen al concurs que organitza el Consell Comarcal del Pla de l'Urgell.
Ràdio Ponent Mollerussa, Meritxell Castillo.
I és que en només 2 anys s'han presentat un 50% més d'obres poètiques. Joan Trull, president de l'ENS, es mostra molt satisfet per aquestes dades i afirma que aquests premis són uns dels millors del país dins l'àmbit de la poesia.
Que consideren que el Premi de Poesia Maria Mercè Marçal doncs, ja ocupa un nom important a dins del món aquest dels premis de poesia.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim ara plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. Aquest anticicló és molt tossut i sembla que el tindrem a sobre durant unes jornades més i farà que el temps no tingui doncs, grans canvis. Així doncs, el que esperem és que encara aquest vespre quedin aquests núvols baixos enganxats al litoral, prelitoral, també al quadrant nord-est, que no esperem precipitacions, però sí que estones són una mica més compactes i deixen el cel entre mig i mononubulat. A la resta del país, és a dir, bona part de la depressió central i el Pirineu, allà el cel serà el protagonista amb una excel·lent visibilitat. De cara a demà, mateixa tònica del temps, molts núvols baixos a primeres hores del matí, de novament al final del dia, el litoral, prelitoral, depressió central, quadrant nord-est, en conjunt es trencaran al centre de la jornada, tot i que punts de litoral no acabaran de desaparèixer. I a l'interior, a la resta de l'interior, persistirà aquest ambient assolellat. La temperatura màxima es mantindrà com la d'avui, valors que arribaran entre 12 i 17 graus a bona part del territori. I el vent serà fluix i de direcció variable en conjunt, tot i que al centre de la jornada s'imposarà en general el vent de component sud una mica més reforçat a la zona del litoral i per litoral nord. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. És la millora del trànsit, com és habitual a aquesta hora, en aquesta xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona. Queden petits trams d'aturades, per exemple, a la C60, que no superen el quilòmetre a la zona d'Argentona, en sentit Mataró. A la C59, això, retencions intermitents, com a molt d'un quilòmetre a Palau Solità i Plegamans, direcció Caldes, o més a prop de Barcelona, a la C58 molt lenta entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. A l'extrem sud de B23 també més lenta, aquests dos carrils del Papiol que van a buscar la P7 en sentit nord, o a la B24, que no fa net, continua la cua aquí, a la zona de Cervelló, d'un quilòmetre aproximadament en sentit sud per enllaçar amb l'N340. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Els exconsellers Jordi Turull i Raül Romeva neguen qualsevol tipus de violència al llarg del procés independentista a Catalunya. En la quarta jornada del judici, Turull, que ha respost a la Fiscalia, ha negat també les acusacions de malversació i, al igual que va fer Quim Forn, ha destacat que la declaració d'independència va ser purament política. Pere Sanz.
Gairebé 3 hores d'interrogatori del fiscal Jaime Moreno a l'exconseller de la presidència, Jordi Turull. L'exconseller ha alternat la defensa tècnica amb el discurs més polític i ha reiterat el pacifisme del moviment independentista, acusant la Fiscalia de tenir un relat delirant, segons ell, sobre la violència.
El tema de la violència, aunque se intente generar tensión y violencia, quien lo intente en Cataluña, ahora, antes y después, es operación fracaso.
Turull ha reiterat que van intentar aconseguir un pacte amb l'Estat, però ha recordat que convocar un referèndum no està penat. Segons l'exconseller, el moviment independentista va de baixa a dalt i la ciutadania va empènyer els partits polítics al referèndum. Sobre la declaració d'independència del 27 d'octubre, Turull parla de declaració política.
Era l'expressió d'una voluntat política que reflejava el sentir majoritari del poble de Catalunya. I hi havia una part que lleva per nombre declaració declarativa dels representants de Catalunya i després hi ha la part, com tota proposta de resolució, que encarga coses al govern de la Generalitat.
Pel que fa al delicte de malversació, ha assegurat que el govern català no es va gastar cap euro en el referèndum. L'exconseller de la presidència també ha negat que tinguessin intenció de pagar campanyes publicitàries i les ha volgut desvincular del referèndum.
L'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, ha defensat el seu compromís amb la no violència durant la jornada de tarda. Interrogat pel seu advocat, Romeva també s'ha refermat en que, per tant, no va cometre cap tipus d'il·legalitat. També ha fet una crida al diàleg i ha demanat al tribunal que retorni el conflicte a la via de la política. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Raül Romeva només ha acceptat ser interrogat pel seu advocat, donat que es considera un pres polític. L'exconseller ha remarcat que sempre ha apostat per la no violència i ha rebutjat que se'l pugui acusar de rebel·lió.
Manifestarse no puede considerarse nunca un alzamiento. Manifestarse no es alzarse. Del mismo modo que protestar no es un tumulto. I, por descontado, opinar no es un delito, que yo sepa.
Després d'una defensa aferrissada del dret a l'autodeterminació, ha demanat a la justícia que torni la qüestió del procés a la política.
Si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron. Renunciaron a ello. Y les pasaron a ustedes, a los tribunales, la responsabilidad de responder a un problema, a una cuestión que les atañe a ellos. Y, por lo tanto, yo les pido que no asuman esa responsabilidad, que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, allí de donde nunca debía haber salido, que es a la política.
Acabada la declaració de Romeva, el tribunal ha suspès la vista fins demà a les 10 del matí, quan testificarà l'exconseller de Territori, Josep Rull.
L'objectiu de la sala és que les declaracions dels acusats acabin aquesta setmana. Per això divendres també hi haurà sessió. La setmana que ve començaran a declarar els testimonis, entre ells Artur Mas, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, Cristóbal Montoro o Ada Colau.
També estan citats el endecari Íñigo Urkullu, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president del Parlament, Roger Torrent. La seva declaració ha estat motiu de polèmica avui a la cambra. Ciutadans acusa els independentistes d'haver-la fet coincidir expressament amb el ple per tal que no se celebri. Així ho ha expressat Carlos Carrizosa.
Esta anomalía puede estar explicada porque se sabía que nuevamente vamos a tener discusión de si este pleno se celebra o no. Estoy convencido que se buscó deliberadamente la coincidencia de la declaración ante el Tribunal Supremo que tenían que conocer para señalar el pleno el día que el presidente tenía que comparecer ante el Tribunal Supremo.
En el ple de la setmana vinent, el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès explicaran els pressupostos de la Generalitat, malgrat que encara no s'han aprovat.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, s'ha reunit avui amb l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, a dos dies de la cimera del Vaticà sobre abusos sexuals, on hi participen presidents de les conferències episcopals de tot el món.
Montserrat és un dels focus de denúncia per la conducta del monjo Andreu Soler. La trobada coincideix amb una reunió també avui a porta tancada d'un centenar de religiosos i monges catalanes a Barcelona amb el màxim responsable dels casos de pederàstia del Vaticà, Jordi Bartomeu. Una reunió que s'ha desenvolupat amb total secretisme i arriba enmig dels darrers escàndols coneguts d'abusos per part de diversos rectors i després del comunicat conjunt dels bisbes catalans demanant perdó a les víctimes.
Doncs d'aquestes trobades i de la propera cimera, precisament n'ha parlat avui també el president de l'Associació de Víctimes d'Abusos dels Col·legis Maristes, Manuel Barbero. Barbero ha acusat l'Església d'encobrir els casos i ha qualificat la cimera de presa de pèl. Ho ha dit davant els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona. Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. Les víctimes, com és el cas del fill de Manuel Barbero, demanen que l'Església expulsi i denunciï a la justícia els sacerdots que hagin abusat de menors. Des de l'Associació Mans Petites, que es dedica a visibilitzar els casos d'abusos, reclamen acompanyament a les víctimes per part de les administracions i valentia a les ordres religioses per seure a parlar amb les seves víctimes. Ho ha explicat així el president de l'Associació Manuel Barbero al Badalona Matí.
Yo creo que es una tomadura de pelo hacer una cimera. Lo que tendrían que hacer es una cimera para reconocer a las víctimas que tienen que han tenido, apartar a los agresores del contacto, poner a disposición de la justicia el listado de pedrastas que tienen y reparar el daño que han hecho.
Ferran Barbet, qui va patir abusos als maristes de les Corts, anima les víctimes a denunciar públicament aquesta mena d'abusos. Tots dos, en Manuel i en Ferran, asseguren tenir més rancúnia cap a la institució que cap a l'abusador pel fet de mirar cap a una altra banda i no fer res per apartar els pederastes de les aules i de tot contacte amb menors.
I no deixem Badalona perquè a partir d'ara els infants ingressats a l'Hospital Germans Trias i Pujol seran traslladats a quiròfan amb un petit cotxe elèctric. Es tracta d'una iniciativa per reduir l'estrès i la por dels més petits davant les intervencions quirúrgiques. Júlia López, bona tarda de nou.
Bona tarda. Aquesta és una iniciativa innovadora que ja s'ha introduït als serveis de pediatria d'alguns centres sanitaris i que ara arriba a Can Ruti gràcies a la col·laboració amb la Creu Roja Barcelonès Nord. El vehicle es troba totalment esterilitzat perquè es pugui reutilitzar i en puguin fer ús tots els que s'han d'enfrontar a una operació i sovint els crea angoixa. Maria Méndez, cap de servei de pediatria de Can Ruti.
Intentar doncs, humanitzar una mica l'estància a l'hospital i que els nens que hagin de baixar a quiròfan doncs, que baixin més tranquils o a fer-se alguna altra exploració. Sí. I serà per fer trajectes dins l'hospital, no per jugar perquè si no seria una mica complicat.
Un voluntari anònim ha estat l'encarregat d'assumir el cost d'aquest vehicle i d'aquesta manera la Creu Roja s'estalvia a posar recursos propis que es podran destinar a altres projectes. El cotxe està pensat per a infants a partir de 3 anys i el pot conduir el mateix nen o pot ser teledirigit per un adult.
Cop policial contra el tràfic de drogues a Lleida. L'operatiu s'ha dut a terme principalment al barri de la Mariola. Hi ha 7 detinguts i s'han comissat milers de plantes de marihuana. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El dispositiu s'ha posat en marxa poc abans de les 5 del matí. Els agents han fet entrades en com a mínim 5 domicilis en relació amb presumptes delictes contra la salut pública. Hi ha 6 arrestats al barri de la Mariola, 2 dels quals són dones i un altre al centre històric al carrer Cavallers. 6 persones han estat detingudes per tràfic de drogues i una 7ena per atemptat a l'autoritat. Els Mossos han desmantellat almenys una plantació de marihuana formada per 1.800 plantes i s'han desfet de tot el material necessari per mantenir-la, com fluorescents, ventiladors i màquines d'aire condicionat. A la Mariola també han intervingut tècnics d'Endesa que han constatat que per mantenir el cultiu de marihuana havien punxat la llum. En el dispositiu hi treballen equips del Grup Especial d'Intervencions i el ZARRO, així com membres del Grup d'Investigació Criminal i de Seguretat Ciutadana. També s'ha activat un helicòpter dels Mossos i els gossos de la policia.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Els Mossos d'Esquadra han detingut avui l'exalcaldessa de Barberà del Vallès, la socialista Ana Del Frago, per una presumpta trama de malversació i prevaricació relacionada amb l'emissora de ràdio municipal. A banda de l'exalcaldessa, també estan sota sospita l'antic regidor de comunicació, una interventora municipal, un secretari i una tècnica de comunicació. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Ara per ara el cas està sota secret de sumari, se'n saben pocs detalls. No obstant això, l'exalcaldessa de Barberà, durant 9 anys i actual candidata socialista a les municipals del mes de maig, Ana Del Frago, ha estat detinguda per suposades subvencions irregulars de l'entitat que gestionava l'emissora de ràdio municipal. També es podria relacionar amb un cas que va sortir a la llum fa 3 anys, quan un treballador de l'emissora va denunciar que els col·laboradors de l'ENS cobraven a través d'una associació. Els Mossos han indicat que la Divisió d'Investigació Criminal del Cos ha dut a terme un operatiu policial al consistori al llarg d'aquest dimarts en qualitat de policia judicial. La investigació parteix d'un expedient que Podem Barberà va posar en coneixement de la Fiscalia a mitjan de 2018.
La Fundació Toro de Lídia recorrerà per la via administrativa la desestimació de l'Ajuntament d'Olot a la petició de fer una cursa de braus a la ciutat. Així ho han notificat en un comunicat publicat a la seva pàgina web. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. Tal com ja van anunciar, la Fundació Toro de Lídia ha comunicat que emprendrà la via administrativa davant la negativa de l'Ajuntament d'Olot a permetre que facin una cursa de braus a la capital garrotxina. L'escrit, que es pot trobar a la pàgina web de l'entitat, exposa els tres fonaments del consistori olotí per desestimar la petició, assegurant que són arguments que no disposen de consistència jurídica. L'escrit també explica que aquesta ja era l'opció principal amb la que la Fundació ha treballat inicialment i, per tant, els elements argumentals per presentar el recurs administratiu, diuen, ja estan preparats. El 31 de gener, l'Ajuntament d'Olot va respondre a la petició de 5 entitats protaurines que volien fer aquest 2019 una cursa de braus a la ciutat que desestimava la demanda. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, va justificar la resposta perquè, diu, a la ciutat hi ha un consens popular majoritari en contra de la petició i creu que ha de ser el consistori qui decideixi sobre les activitats que es fan als espais públics.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Departament d'Agricultura finançarà el 100% del pla d'arrencada de la fruita dolça després que Madrid se n'hagi desentès. L'objectiu és arrencar 2.000 hectàrees de fruiters de pinyol per retirar fins a 80 milions de quilos del mercat i mirar de combatre així la crisi de preus. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Inicialment s'havia acordat finançar-lo a mitges entre la Conselleria i el Ministeri, però segons la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, hi ha hagut falta de compromís i per això s'ha tirat endavant de forma unilateral, per la necessitat d'impulsar mesures estructurals per una problemàtica que s'arrossega des de fa diverses campanyes.
Quan expliquem els números al Ministeri i els diem, escolteu, el sector està proactiu amb aquesta mesura, doncs el Ministeri diu que no. Però és evident que el Departament d'Agricultura té uns números, no? I que el pols del sector és proactiu amb aquesta mesura.
El pla compta amb una dotació d'euros i el pagès que s'hi aculli rebrà fins a 5.000 euros per hectàrea arrencada amb possibilitat d'incloure en un màxim de 3. A la convocatòria hi poden participar aquells productors de fruita de pinyol que hagin fet arrencades des de l'1 de juliol de 2018 fins a la data de publicació de la convocatòria o que tinguin previst fer-les fins a l'1 de març de 2020.
Ports de la Generalitat invertiran 9 milions i mig d'euros als 7 ports de les Terres de l'Ebre fins al 2022. Les principals actuacions prioritzaran l'abric dels ports, l'adequació d'infraestructures al canvi climàtic i la integració dels ports amb els teixits urbans. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. La zona portuària sud, que inclou els 7 ports ebrencs de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Deltebre, la Ràpita, les Cases d'Alcanar i Alcanar, i a més del port de Cambrils, rebrà 10,7 milions d'euros. D'aquesta inversió, els ports ebrencs en rebran 9 milions i mig. El gerent de ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, ha destacat que es busca l'equilibri territorial.
Només els ports ebrencs, 9,5 milions d'euros, dels quals estem parlant un 38% del còmput global de les inversions que farà la Generalitat. I al nostre portuària centre estem al 23%. Amb això crec que ens hem de sentir tots molt contents i que entre tots hem aconseguit ficar el sistema portuari de les Terres de l'Ebre, donar-li la màxima potència.
Entre les actuacions més destacades que es preveuen hi ha el reforç de l'escullera i un nou edifici de serveis al port de l'Ametlla de Mar, la millora del dic de recer de l'Ampolla, l'ampliació del port de Deltebre i la urbanització per instal·lar una escola nàutica al port de la Ràpita, entre d'altres.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on l'Ajuntament ha hagut de tancar el Teatre Municipal per motius de seguretat. La mesura s'ha pres després del despreniment d'una placa de guix durant la matinada de dissabte. De moment no se sap quan podrà tornar a obrir portes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
Fins que els tècnics municipals no garanteixin la seguretat del Teatre a Tarragona, aquest romandrà tancat. Així ho ha decidit l'Ajuntament després que aquest dissabte es despengés una part del sostre de cartró guix. Recordem que el Teatre a Tarragona va obrir el desembre del 2012 i que, per tant, la seva construcció entra dins del que es coneix com a garantia decenal, és a dir, un document pel qual es poden reclamar els defectes que afectin l'estructura de l'edifici. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, explica que, de moment, cal acabar els informes tècnics per acabar de concretar què i per què ha passat i decidir com s'actuarà llavors.
I a partir de que es revisi tot, llavors sabrem, un, les hipòtesis tècniques més possibles de les causes reals, i dos, també sabrem amb més seguretat quin és el calendari per poder reobrir amb diferents alternatives.
Ara l'Ajuntament treballarà per decidir què fer amb els espectacles que hi havia programats al Teatre Tarragona.
La Generalitat impulsa un projecte per donar continuïtat al carril bici que connectarà l'aparcament del volcà Santa Margarida amb el municipi de Santa Pau fins a Olot. D'aquesta manera es vol millorar la seguretat i reduir la presència de vehicles. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Bona tarda. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha encarregat la redacció del projecte d'un nou tram que anirà des d'Olot fins a Can Blanc, al llarg del corredor de la carretera de Santa Pau. La licitació s'ha fet per un import de 40.000 euros i un termini de 6 mesos. Pep Bergues, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot.
Una infraestructura molt i molt important per la nostra ciutat, en primer lloc per la gent que vivim a la ciutat, tota la gent de la comarca, que ens agrada molt anar en bicicleta els caps de setmana o quan tenim temps lliure, i per tant som els principals usuaris d'aquests carrils de bicicleta que ja en tenim molts, però a més és un important també per als visitants.
Les obres valorades en 700.000 euros encara no tenen una data d'inici, però representen un pas important per a la mobilitat a la comarca, ja que aquesta nova ruta busca reduir l'afluència de vehicles en un dels sectors més turístics del Parc Natural, els volcans Santa Margarida i Croscat i la Fageda d'en Jordà.
En cultura, els Premis Maria Mercè Marçal arriben a la 21a edició batent tots els rècords d'obres poètiques presentades. Un total de 90 autors participen al concurs que organitza el Consell Comarcal del Pla de l'Urgell i que donarà el nom del guanyador del premi el proper 1 de març. Ràdio Ponent Mollerussa, Meritxell Castillo.
Uns premis que han vist augmentar la participació en els últims anys, i és que en només 2 anys s'han presentat un 50% més d'obres poètiques. Joan Trull, president de l'ENS, es mostra molt satisfet per aquestes dades i afirma que aquests premis són uns dels millors del país dins l'àmbit de la poesia.
Que consideren que el Premi de Poesia Maria Mercè Marçal doncs ja ocupa un nom important a dins del món aquest dels premis de poesia, arribant a dir que és un dels millors que es fan avui a Catalunya.
En l'acte de lliurament que proper 1 de març hi assistirà la consellera de Cultura, Laura Borràs, i que a més ha fet un estudi dedicat a la poesia de l'autora. Com a convidats també es comptarà amb la presència de la Fundació Maria Mercè Marçal.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Terrassa organitza diferents actes aquest dimarts 19 de febrer, Dia Internacional contra l'Homofòbia en el Futbol.
A l'Ajuntament de la Ciutat Vallesana, les jugadores del Terrassa Futbol Club, Niki Ramírez i Sara Larumbe, han llegit un manifest impulsat per la Federació Catalana que ha demanat als clubs que s'adhereixin a la campanya Xutem contra l'Homofòbia.
En futbol, a tercera divisió, el Figueres ha destituït l'entrenador Joan Esteve.
L'etapa del barceloní a la banqueta de Vilatenim acaba quan encara no fa un any de la seva arribada, amb l'equip 15 a la taula i a només 5 punts del descens. L'equip encadena 3 derrotes i 9 jornades sense guanyar. El seu substitut és Xavi Agustí, fins ara entrenador del juvenil A preferent. La seva estrena serà diumenge a casa contra el Reus B.
Ràdio Vilafant, Saïd Esbai.
La Unió Esportiva Figueres ha decidit destituir el tècnic Joan Esteve com a responsable del primer equip després de la derrota davant el Sant Boià, tal com va anunciar el club ahir dilluns en un comunicat per les xarxes socials. Després de sumar 3 derrotes consecutives i un total de 9 jornades sense aconseguir la victòria, el club ha pres la decisió de prescindir dels serveis del tècnic barceloní, que serà substituït pel fins ara entrenador del juvenil A, Xavi Agustí. Amb un balanç de 7 victòries, 9 empats i 11 derrotes, Joan Esteve deixa l'equip en la 15a posició amb 30 punts, únicament 5 per sobre el descens. I el club busca en Agustí el revulsiu suficient com per no apropar-se més al descens quan queden 5 setmanes per a les eleccions a la presidència del club.
La jugadora de l'Spar City Leaf Girona, Shai Murphy, anuncia que marxa.
La nord-americana ha demanat al club trencar el contracte i tornar als Estats Units per motius familiars. L'escorta és la 6a màxima anotadora de la Lliga Femenina. Tot plegat es coneix en un moment d'alta exigència per l'equip. Aquest dimecres l'Uni jugarà la tornada de l'eliminatòria de 8 a l'Eurocup amb l'obligació de remuntar 6 punts contra els ex-Art. La setmana vinent les d'Eric Surís disputaran la Copa de la Reina a Vitòria.
En futbol, els treballadors del Reus viuen una situació límit.
El col·lectiu ha denunciat en un dur comunicat que no se'ls ha ingressat cap nòmina des del mes de setembre, tot i les promeses dels nous propietaris del club. Diuen sentir-se enganyats i desprotegits i culpen de la situació tant els nous propietaris com l'anterior, Joan Oliver. Malgrat les queixes, de moment no prendran mesures legals.
Des d'avui, Barcelona torna a ser la capital mundial del bàdminton.
És la segona edició del Barcelona Spain Masters, on participen un total de 315 jugadors de 35 països.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Moltes gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Declaren els
seu blat. I s'uneixen per tirar endavant. Però n'hi ha que estafen molt. No tenen vergonya ni moral. El que tenen és el poder. I per això trien què volen fer. Són els galls, els més rics, amb fortunes entre els seus dits. Amb diners els maletins se'ls emporten a un altre país. Andorra!
La xarxa de comunicació local.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.